els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta, en el web radioestel.cat, també en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Comencem i ho fem saludant la Maria Guarc i l'Àngela Rodríguez. Bona tarda i bona Pasqua a totes dues.
Bona tarda.
Bona tarda i bona Pasqua.
Gràcies, Maria. Avui presentem Cristina Faciavent, de Comissions Obreres.
Al món, milions de persones treballen en condicions inhumanes i el treball forçat i l'infantil estan a l'ordre del dia. En molts països hi ha salaris per sota del nivell de subsistència, mentre que moltes persones continuen treballant amb unes normes de seguretat que posen en perill la seva vida i pateixen conseqüències per a la salut. El medi ambient també pateix amb un impacte devastador ja en el present i en els mitjans de vida de milions de persones. Precisament, el Parlament Europeu s'està tramitant una llei que ha de tenir un impacte important en les empreses i els treballadors, els drets humans i el medi ambient. És la llei de diligència deguda en la cadena de subministrament, sobre la qual el moviment de treballadors cristians europeu vol posar l'atenció en el Dia d'Europa, que s'escau el 9 de maig vinent. Aquesta llei posa l'accent en respectar els drets humans en el si de les empreses i fer front a les conseqüències negatives sobre els drets humans en aquelles organitzacions en les quals es tingui alguna participació. Això, en una economia cada cop més globalitzada i liderada per transnacionals, de fet, molts dels productes i serveis que consumim són elaborats de manera complexa per transnacionals en proveïdors i treballadors de diferents països.
A l'espai d'avui volem conèixer més aquesta legislació i és per això que comptem amb la participació de Cristina Faciavent, secretària confederal d'Internacional Cooperació i Migracions de Comissions Obreres. La saludem ja. Cristina, gràcies per haver atès la nostra trucada i benvinguda al Llevat dins la pasta.
Moltes gràcies per la invitació. Un plaer.
Molt bé, gràcies a tu. Cristina, per a no entesos, què és això de la cadena de subministrament?
Doncs, aviam, la cadena de subministrament o la cadena de valor o de producció, se li donen diferents noms, és una cosa molt senzilla. Es tracta de totes, diguéssim, de totes les baules, de totes les peces que té un procés de producció, un procés de distribució de productes. Vol dir que hi ha una empresa matriu, que és l'empresa mare, que està situada generalment al nord global, als països del nord del món, i després aquestes empreses el que fan és deslocalitzar la seva producció cap a, generalment, al sud. Llavors, això un exemple molt, molt senzill i que tothom pot entendre fàcilment, que a més és emblemàtic, és doncs, Inditex, la multinacional espanyola de comerç de roba, diguéssim, que no produeix a Espanya, sinó que ho fa en altres països, en Turquia, al Marroc, a Bangladesh, a Vietnam, etc. Llavors, això és la cadena, tota l'estructura.
Molt bé.
El principi rector número 11 de les Nacions Unides sobre empreses i els drets humans diu que les empreses han de respectar els drets humans i fer front a les conseqüències negatives sobre els drets humans en què tinguin alguna participació. Tot això implica prendre les mesures adequades per prevenir-les, mitigar-les i, si s'escau, posar-hi remei. En línies generals, com diries que estem en aquest punt?
Doncs, malauradament, estem amb la teoria i poc amb la pràctica. Tot això que diu Nacions Unides, que per suposat nosaltres hi estem radicalment a favor i ho defensem, malauradament no té caràcter vinculant. És un desig, d'alguna manera, però no, les empreses a hores d'ara no estan encara obligades a fer-se responsables de les seves vulneracions dels drets humans o dels drets mediambientals. I, per tant, continuen explotant, com ho dèieu perfectament a la introducció que heu fet, es continuen violant de manera reiterada els drets al llarg d'aquestes cadenes de subministrament, i les empreses encara no són penalitzades per aquest motiu, no?
Uh-huh. I pel que fa a Europa, Cristina, el 23 de febrer de 2022, ara fa poc més d'un any, s'aprovava la proposta de directiva sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat. El projecte de llei va ser adoptat pel Consell Europeu el desembre passat, i aquest maig s'espera que el Parlament Europeu acordi una resolució. El sindicat i altres actors socials sou, pel que sabem, crítics amb aquest esborrany, mentre la patronal el considera també excessiu, per l'altra banda. Per què el considereu insuficient?
Aviam, nosaltres ho considerem insuficient perquè nosaltres defensem, com a model, com a proposta, defensem el tractat vinculant. Vale? El tractat vinculant és un instrument que s'està treballant des de fa anys al marc de les Nacions Unides per fer realitat la teoria que dèiem abans. No? Llavors, té caràcter vinculant, i aquesta és la part més important. És a dir, les empreses estan obligades a complir, i si no compleixen, seran sancionades. I, a més, repararà a les víctimes. Això és, amb trets molt gruixuts, el que diria aquest tractat. Què passa? La directiva, que està en discussió encara, és massa laxa en aquest sentit. És massa laxa perquè deixa fora a la immensa majoria de les empreses que haurien d'estar dins, perquè posa uns topalls, posa uns llindars de nombre de treballadors i, sobretot, de volum de negoci, que a la pràctica deixa fora a moltíssimes empreses. Perquè ens fem una idea, un teixit empresarial com l'espanyol, com el que hi ha a Catalunya, que és de petites i molt petites empreses, pues pràcticament totes quedarien fora. Sí que és cert que les multinacionals, les transnacionals, solen ser grans empreses, però tot compta, saps? O sigui, si una empresa que no és molt gran compra, subcontracta part de la seva producció en un país on s'estan vulnerant de forma reiterada els drets humans, per exemple, hi ha treball infantil, això malauradament continua existint en aquest món, aquestes empreses no estan obligades. I això és, en part, la nostra crítica ve per aquí. Queden fora moltíssimes empreses que haurien d'estar també implicades, haurien d'estar també vinculades a aquesta normativa. I després hi ha altres coses més tècniques, que tampoc és el cas ara d'entrar en molt de detall perquè avorriríem una mica l'audiència, però sí que és cert que hi ha mecanismes, diguéssim, que no són, al nostre entendre, suficientment rigorosos. I, per últim, hi ha un nul reconeixement de la participació sindical. Em sembla que és bastant de calaix que els sindicats, que som els representants dels treballadors, que estem en els centres de treball, hauríem de tenir un paper molt important en aquest control de que no s'estan vulnerant o que s'estan respectant els drets. Uh-huh. Els drets laborals, els drets sindicals, la seguretat i la salut en el treball, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Tal com has comentat, aquesta llei l'hauran de discutir i aprovar els europarlamentaris. Què és una mica el que n'esperes i quin possible calendari tindria?
Aviam, aquí ja la normativa europea és molt complicada, així en general, no? El Parlament Europeu, en aquest sentit, concretament amb aquesta directiva, està sent més proper, diguéssim, als nostres objectius de cara a aquesta directiva de diligència deguda que el Consell. Vale? El Consell Europeu està sent molt menys rigorós, està sent menys estricte amb les empreses. Per tant, què esperem? Esperem que hi hagi una batalla bastant interessant en el Parlament perquè els eurodiputats, que malauradament també són majoria de la dreta europea i de la ultradreta europea, segurament defensaran les tesis del Consell, mentre que la part més progressista del Parlament defensarà doncs, el que està, el que hi ha actualment les diferents comissions dins del Parlament ja estan dient, no? Que aquesta directiva ha de ser més estricta. No hem de perdre de vista també un detall que és importantíssim. Les directives són d'obligat compliment per als estats, s'han d'adaptar a la seva legislació. Si la directiva és laxa, les lleis també ho seran, i llavors serà molt difícil realment exigir que les empreses europees tinguin diligència deguda en tota la seva cadena de producció.
Recordem que estem parlant avui amb Cristina Faciabén, secretària confederal d'Internacional Cooperació i Migracions del sindicat Comissions Obreres. Un cop tiri endavant, els estats membres de la Unió Europea disposaran de 2 anys per transposar la directiva a les legislacions dels propis països. Hem vist que Alemanya, França o Holanda, per exemple, ja han aprovat lleis nacionals amb aquests principis, però a Espanya hi ha corpus legal sobre aquest aspecte?
Mira, a Espanya... malauradament, perdrem una oportunitat d'or que teníem. Des del govern espanyol es va impulsar una llei espanyola de diligència deguda, amb la que nosaltres vam tenir una participació molt activa en el disseny, diguéssim, del projecte de llei. Era una llei realment molt novedosa, una llei que millorava en alguns aspectes la llei francesa, que és prou bona, però que finalment, políticament, ha estat impossible que tiri endavant. Llavors, la legislatura acabarà sense la possibilitat d'aprovar aquesta llei. Insisteixo, és una llàstima, perquè la llei és bastant més... la llei espanyola, el projecte de llei espanyol és bastant més... diguéssim, més intens, no? en quant a garantia o en quant a posar mecanismes per garantir que la responsabilitat empresarial al llarg de tota la cadena de subministrament es compleixi. Llavors, és cert, també ho comentàveu abans, no? Els empresaris no estan d'acord amb la directiva, doncs l'empresariat espanyol tampoc estava d'acord amb aquesta directiva perquè consideraven que era massa restrictiva. Jo, en alguns foros així que he participat, repeteixo un concepte, no? Que és, si una empresa compleix amb la... O sigui, té diligència deguda en la seva activitat, hauria de voler que hi hagi una llei que persegueixi, que no es compleixi, perquè llavors s'evita la competència deslleial que provoquen les empreses que no compleixen, en comparació amb les empreses que compleixen, no? Llavors, bueno, és una mica sorprenent, no?, que les empreses en general no vulguin una llei de deguda diligència si pretenen complir la llei, no? Perquè no haurien de tenir por de res, però bueno, són d'aquestes coses. Però ja et dic, és una llàstima, però no tindrem llei, almenys en aquesta legislatura, i perdrem una oportunitat molt bona.
I aquesta llei afectaria totes les empreses?
No, aquesta llei també té limitacions, òbviament, però unes limitacions, diguéssim, menors que la directiva europea. O sigui, quedarien incloses més empreses que les que marca la directiva europea, que recordem que és de mínims, no? O sigui, a partir de la directiva europea, els estats no poden rebaixar les condicions, però sí que poden tenir exigències més grans a la seva legislació nacional.
I com ens pot afectar, Cristina, en general, una llei com aquesta, com a treballadors i com a clients? I, d'altra banda, quins drets pot atorgar a les víctimes d'abusos empresarials?
Sí. Aviam, jo crec que, sobretot com a clients, com a consumidors, és una llei que almenys ens garanteix que allò que estem comprant no és just, no? S'ha aconseguit o s'ha produït de manera justa amb les persones i amb el planeta, no? Jo crec que això és molt important, saber que no s'està cometent, no s'està explotant a treballadors, no s'està forçant el treball, no s'està utilitzant mà d'obra infantil amb aquell producte que tu estàs comprant. És una seguretat, diguéssim, no? en aquest sentit. Sí. Per les empreses, insisteixo, amb aquesta idea, si tu fas bé les coses, has de voler que hi hagi una llei que obligui que totes les empreses ho facin bé, ¿vale? Perquè a més això evitarà que algú estigui produint de manera més barata que tu perquè s'està carregant, està contaminant un riu, no? I com que no ha fet inversió amb medis per no contaminar, doncs li surt més barat ho produir que a tu. Llavors tu hauries d'exigir que aquell pagui per lo que està fent malament.
Yeah.
I, sobretot, aquest respecte ja pel fet de que no es vulnerin els drets humans i mediambientals, però en cas de que es vulnerin, que hi hagi reparació per les víctimes, no? Perquè això, sobretot, a nosaltres no ens afecta tant, no ho tenim tant en ment, però per exemple, hi ha comunitats de pobles originaris a alguns dels països on s'estan situant o s'estan localitzant aquestes cadenes de subministrament, aquestes cadenes de valor, on o sigui, hi ha gent que l'expulsen de la terra on ha viscut sempre perquè s'instal·la una empresa de no sé què, no? Una mina i se'ls expulsa del territori. Es tanca la mina perquè es decreta que és il·legal, no sé, no sé quantos, però clar, aquelles persones s'han quedat sense casa, s'han quedat sense riu, s'han quedat sense... Vale, doncs aquestes persones tenen dret, han de tenir dret a la reparació per la injustícia a la que han estat sotmeses.
Com sempre, hi ha molts equilibris, però sobretot la persona hauria de ser el més important, també pensant en el sindicalisme global, com ens ha comentat Cristina Faciavent, que és la secretària confederal d'Internacional Cooperació i Migracions de Comissions Obreres. Un plaer haver comptat amb tu avui. Gràcies per haver-nos atès i salutacions. Fins una altra. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Adéu-siau. Des de Llevat dins la pasta creiem també que té un gran valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la doctrina social i també observar què diuen aquests textos sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del compendi de doctrina social de l'Església en el punt número 292. Àngela.
Davant de les dimensions planetàries que les relacions econòmico-financeres i el mercat del treball han assumit ràpidament, s'ha de promoure la col·laboració internacional entre els estats mitjançant tractats, acords i plans d'acció comuns que salvaguardin el dret al treball, àdhuc en les fases més crítiques del cicle econòmic a escala nacional i internacional. En aquesta direcció tenen una tasca important a fer les organitzacions internacionals i sindicals, relacionant-se en les formes més oportunes, de comprometre, en primer lloc, a teixir una trama cada vegada més densa de disposicions jurídiques que protegeixin el treball dels homes, de les dones, dels joves i els assegurin una retribució convenient.
I també oferim recursos per reflexionar i per actuar.
Podeu consultar l'article d'Adoración Guamán frente a la irresponsabilidad, razones para aprobar una ley de derechos humanos, empresas y diligencia de vida. Es pot consultar al blog del diari digitalpublico.es.
I anem a alguns apunts d'agenda també, Àngela.
Demà dijous, 20 d'abril, presentació del llibre Salir Mejores, una hoja de ruta d'emergència que serà Cristianisme i Justícia a les 7 de la tarda. Ja la propera setmana, el dilluns 24 d'abril, es commemoren els 10 anys de l'accident del Rana Plaza, Bangladesh. En aquest accident van morir 1.138 treballadores de la indústria tèxtil. Aquest mateix dia, a les 11, a l'Arc de Triomf de Barcelona es farà una acció commemorativa. I dimecres 26 d'abril se celebra la 7a jornada de comunicació de l'ACOM, Acció Catòlica Obrera, amb el títol Les perifèries als mitjans, canvia la mirada per transformar. Participaran els periodistes Montse Santolino i Sergi Picazo, moderats pel també periodista Marc Andreu. Serà Cristianisme i Justícia a les 6 de la tarda.
I fins aquí el Llevat dins la pasta, programa, secció, impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Gràcies, Maria Aguarc i Àngela Rodríguez. Fins la propera.
Bona tarda.
I fins aquí el Llevat dins la pasta.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.